Bon dia, el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Marivent, a Palma. La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a la ciutat autònoma es va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país, amb el Marroc, i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
Ceuta necessita volver a la normalidad. Y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada. La responsable de l'executiu, per part seva, defensa també la necessitat d'una resposta coordinada davant d'aquesta situació.
La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera. No?
Es divendres, dia 7 d'agost. I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Enguany, Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
I les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
El juliol va tancar en 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera el 1.660.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostem una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
Aquests establiments obrin la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu a qui pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc. Potser tens grietes, potser necessites respirar.
Escoltarem el seu testimoni durant aquest informatiu matí i coneixerem més detalls de la campanya. I abans, a les 7:35, arribaran els esports. Avui destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Eversberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I l'altra notícia destacada és que Jan Virgili és a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlí amb triple representació balear amb Alba Torrents, amb Belena Puello i Aina Ayuso. I Gemma Trià i Delfi Berea cercen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els 8 anys de final.
I tanquem la portada amb el temps. Avui tornen els avisos de calor, s'activaran a les 12 a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així es recuperam aquest avís groc per temperatures elevades a l'interior de Mallorca amb els valors que es mouran entre els 34 i els 37 graus. En el cas de les Pitius és en torn dels 35, mentre que a Menorca quedaran una mica més frenades per davall d'aquest valor. Venim ja d'una matinada amb mínimes que han pujat lleugerament entre 1 i 2 graus, la majoria de valors per damunt dels 21. Destaca els 18 graus a Sant Torrell i a Col la mínima més baixa i els quasi 28 a Cap de Pere com la més alta. Avui, novament, jornada marcada pel domini del sol i possibilitat de que pugui créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca. Això sí, avui, si té un pentó suficient, podria deixar qualque precipitació, però aquesta seria molt baixa o fins i tot mínima. El vent bufarà molt variable, en general fluix, i la situació marítima destacarà per l'aparició de redols de maror cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Maó, 28 a Capdepera, 25 a Manacor i 23 a Sant Antoni de Portmany.
Temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Felip VI s'ha compromès a visitar Ceuta tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una trobada al Palau de Mar i Vent, un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. L'any 2007 va generar diversos anys de desavinences amb el Marroc.
Me voy reconfortado porque reconforta y alienta el mensaje que yo en nombre del rey voy a transmitir a todos y estoy transmitiendo a todos los ceutíes de cariño, de aprecio, de ánimo y de apoyo.
Ja ho sentiu, el president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, la primera del monarca al Palau Palmasà, amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i que es blindi la frontera amb el Marroc. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Just per calmar les aigües amb el país veïnat, el rei ha optat per rebre a Vives al Palau Mallorquí, perquè havia de fer un gest amb Ceuta, però encara, diplomàticament, no es convenia entrepitjar les ciutats espanyoles del nord d'Àfrica.
Se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
Així tot, el rei s'ha compromès a visitar Ceuta tan aviat com pugui, però encara és impossible determinar una data que ho farà complint la seva funció institucional, és a dir, quan el govern d'Espanya ho trobi convenient en base a la geopolítica. En aquest moment, el president de Ceuta creu que el seu territori només té una sortida.
Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
Però creu que abans només hi ha un camí per tornar a la normalitat.
Expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
En aquest cas, Vives només parla dels adults, ja que és conscient que el govern autònom s'ha de fer càrrec dels menors que han arribat tots sols. En aquest cas, manté que la solidaritat de la resta de territoris és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia amb la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es facin càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears.
També les veu la presidenta del govern, que va rebre ahir Vives al consolat. Marga Proens ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació i ha lamentat la indiferència, assegura, de l'Estat davant les advertències del president ceutí.
Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
Vives també va escoltar, en paraules de Proens, la pressió migratòria que pateixen les Balears, amb prop de 900 infants i adolescents estrangers en acollida, i que, segons el govern, fa que sigui impossible que les illes puguin acollir alguns dels menors estrangers arribats a Ceuta. Elena Gregori.
Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat a acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
Precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara el centre del debat polític, tot i les reticències inicials. El PP ara accepta el repartiment de menors. Els seus socis de Vox, però, s'hi oposen de manera taxativa.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley.
Sobre...
En esta ocasión también.
Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta n'ha parlat també la ministra d'Infància, Cira Rego, que en una entrevista a la cadena SER ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
A mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
Rego, per cert, serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants de més 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i de les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta de vers dia 15 d'agost.
Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram amb centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges amb dates, punts de partida i discussions logístiques. Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques logístiques i la persistència dels missatges. Precisament, al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta.
I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la, deixant 20.000 euros en una capsa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua. Va substituir Carlos Cimarro. Segons avancen els diaris Última Hora i Diario de Mallorca, Joan Jaume, exbatlle del Llucmajor, serà el nou director general de Costes i Litoral.
Avui s'espera, com dèiem, que el govern formalitzi la destitució de la qui fins ara era directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. Són les 7:14.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar, espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears. Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho destacàvem als titulars, les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos. Està només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i superen el 1.060.000 ciutadans.
Així és un increment que es concentra especialment entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha aquí a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentada, està estancada en aquests moments. Més aviat, tot al contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
I més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que Manco Vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió de muntes veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats d'Escoi d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
I just coincidint amb la temporada turística hi havia prevista una vaga de neteja a Formentera, finalment s'ha desconvocat els treballadors i l'empresa Presero. Han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%, Gemma Guasch.
Després de 3 hores de negociació, el TAMIP, els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per apujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
7:18, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de 2 dones a Astúries i a Múrcia. En tots 2 casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit dijous migdia als minuts de silenci convocats a l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista i per recordar les víctimes. La concentració ha tingut lloc coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
La concentració a la capital balear s'ha fet, va ser ahir, a les 12 del migdia, davant de la delegació del govern, la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un manifest en el qual es lamenta l'assassinat de Paula. També es trasllada el condol de la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
Que quan arriba un assassinat, produït un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no?, aquest assassinat, no?, aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
La delegació del Govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com a presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home, va confessar el crim a un diari, en un principi però es va descartar que fos un assassinat masclista. A mesura que avança la investigació, però, ens constata que tots dos varen ser parella en el passat.
I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'estat per dones residents, són 677 per cada 100.000. Són dades del Ministeri de l'Interior que també revelen que dos dels casos estan considerats com a risc extrem.
I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o bé d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció, també de vigilància més estrictes. És el nivell més elevat i comporta la custòdia continuada de la víctima i el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus, ara mateix actius aquí a les Balears. De la resta, 53 són en risc elevat, 779 de mitjà, i 3.472 són de risc baix, el nivell inferior de protecció que s'atorga justament quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i també mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar justament la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas i es resumeix així: homes masclistes. Bosch qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible, demana per tot fer un pensament i manté que no es pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones que es produeix cada estiu.
Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho han de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis i tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company és el fan número 1, la vida de les dones que té al rededor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys, després que a principi d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada més pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera. I aquests partits polítics han augmentat, han enviat un missatge a els homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals que lamenta s'està complicant encara més en les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes per educar i conscienciar amb valors feministes.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I presó provisional per a un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma. La mesura l'ha decretada el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut.
És a dir, un any passat, quan del 091 va rebre una telefonada tot alertant d'una suposada agressió sexual a una nina en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc dels fets i prengueren declaració als familiars de la víctima. Van confirmar que el presumpte agressor residia justament a l'habitatge familiar.
familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins l'habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus familiars, els seus pares, si contava els fets. Els agents de la unitat d'atenció a la família i de la dona s'han fet càrrec del cas.
I un tribunal de Polònia ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair que sortia de Palma.
També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució que, diuen, reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona setmana consecutiva a la plaça de Toros a Palma en contra de la tauroma, que ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
Han estat convocats per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
Estamos aquí una vez más protestando por este espectáculo que consideramos que debería ser ilegal, debería estar prohibido maltratar por diversión a un animal hasta su muerte.
Y no es arte, no es cultura, como dicen aquí mis compañeros, así que creo que va siendo hora de volver a abolirlo y dejar a los animales dentro del que cabe en paz.
I un cotxe particular s'ha incendiat dijous capvespre a la urbanització de Coves Noves, a Es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli, immediatament s'ha calat foc i han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. Un helicòpter de Libanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes. Presenten, això sí, ferides lleus. Juanjo Frank és el cap dels bombers de Menorca.
S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure'l de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de... perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
7:27 és el moment d'agafar la premsa. Mira que és el que destaquen a les portades, que avui se centren en la reunió d'ahir a Palma entre el president de Ceuta, Juan José Vives, la presidenta Margarida Proens, i l'altra reunió amb el rei Felip VI, després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
Última hora titula en la seva imatge de portada la solidaritat amb Ceuta, i tant Marga Proens com Juan José Vives demanen blindar les fronteres per contenir la immigració. En el seu titular, a l'engròs, continua l'augment demogràfic a Mallorca, segons l'INE, fregant ja el 1 milió d'habitants i perdent població espanyola. Diari de Mallorca obre amb la reunió entre Felip VI i el president de Ceuta en la seva foto de portada i anuncia que el rei anirà a visitar la ciutat autònoma en les pròximes setmanes. A més, recull el seu titular que el govern cessa a la directora de costes per la gestió de les gandules a Formentera. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també la trobada al Palau de Marivent entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan José Vives, qui confia que l'exèrcit eviti una altra entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. L'Ala Balears, per la seva banda, titula que la defensa dels manifestants estudia denunciar la vulneració del dret de manifestació en la protesta del passat 26 de juliol contra la saturació turística a Palma. A Eivissa, el periòdico recull que Paradores assegura que l'ascensor públic per pujar a dalt Vila està operatiu després de les reclamacions del balde Rafa Triguero, mentre que el diari destaca l'accident de trànsit a Formentera amb 4 ferits i un greu que va deixar el vehicle boca avall en la carretera que uneix la Sabina amb els Pujols. I el Menorca, per la seva part, obri amb el cobrament del plus canari cap als treballadors del Consell i Ajuntaments de l'illa.
I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò també d'aquesta trobada que ara comentàvem al Palau de Marivent entre el president de Ceuta, Juan José Vives, i el rei Felip VI, a causa de la crisi migratòria.
El País titula que el govern central acollirà els menors migrants de Ceuta per la península amb el consentiment del Partit Popular. El Mundo, per la seva banda, destaca que el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta si el govern central ho autoritza. ABC, per part seva, es fa ressò de la reclamació del president saudí, Juan José Vivas, d'expulsar els immigrants que entraran massivament a la ciutat autònoma. I La Vanguardia, finalment, recull també la trobada entre el rei Felip VI i Vivas, que exigeix a Europa el blindatge de la frontera amb el Marroc.
I hem arribat a les 7:30 a repassar amb els titulars més destacats. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, en una reunió al Palau de Mar i Vent de Palma.
La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vivas també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
Ceuta necesita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
I el president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
La presidenta del govern defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
I les Balears són la segona comunitat autònoma on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
El juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera ja el 1.060.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
I avui també vos explicam que la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Forma entera ha quedat finalment desconvocada.
Així és, els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5% i això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. És José Ramón Mateos, d'UGT.
Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma.
Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostam una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
Aquests establiments obrin la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu aquí pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc, pot ser, tens grietes, pot ser, necessites respirar.
Escoltarem el seu testimoni d'aquí a uns minuts i coneixerem també més detalls de la campanya. Abans, però, volem saber quin temps farà avui divendres, el dia en què tornen els avisos per calor. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. Avui recuperam l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes que es preveu que es moguin entre els 34 i 37 graus. En el cas de les Pitiuses quedarien entorn dels 35, mentre que a Menorca quedarien per davall d'aquest valor. Tot això amb una matinada on la temperatura mínima també ha pujat lleugerament, entre 1 i 2 graus a diversos observatoris, amb la mínima més baixa a Sontorrella de 18 graus i la més alta al Port de Soia amb 27 i a Capdepera quasi amb 28 graus. Pel que fa al cel, novament dominarà el sol, algunes restes de núvols baixos i tornarà a existir la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca. Això sí, avui si venen acompanyats de precipitació, aquesta serà mínima en comparació amb el que tinguérem durant la jornada d'ahir. Pel que fa al vent, bufarà en general fluix i molt variable, amb component nord cap al sector de Menorca, fet que farà que apareguin alguns redols de maror cap en aquest sector. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Mercadal, 26 a Pollença, 23 a Binissalem, 24 a Eivissa i 25 a l'estació d'Escamari, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I passen ara 35 minuts de les 7 del matí, moment pels esports, que ens estan parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de la pretemporada quan resten 8 dies perquè comenci la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, els vermells, que ahir cap vespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat amb de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Ederberg de la Bundesliga alemanya, en el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Somos. El vermell cercaran tornar a guanyar i arribar amb confiança a l'inici de Lliga. El partit demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista ha arribat aquest divendres al país, on signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Barça percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. Amb aquest traspàs es posa a punt final el serial de Jan Virgili, que abandona el Mallorca després de consolidar-se com una de les grans promeses de l'equip. La seva sortida deixa un buit important a la banda, però també proporciona recursos econòmics perquè el club pugui reforçar la plantilla abans del tancament de mercat de fitxatges. I a la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el Basca Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Estia. Però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continua nascent els socis. L'equip competirà temporalment com a Basca Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlí del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el 15 d'agost contra el Ludwigsburg, contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotros es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
L'esportista mallorquí Bernat Chamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que es va presentar oficialment ahir als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Chamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc.
És que neix simplement de ser ràbia, de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare. Jo som pare, i va néixer d'això. Simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
En ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc va completar els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, a 22 segons del guanyador. Ara Enric es quarta a la classificació general a 27 segons del líder. I Mavi García va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França, 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. Per altra banda, la Copa del Rei de Vela, ahir es va disputar la tercera jornada en què a 4 de les 6 categories de la competició hi ha representació espanyola al capdavant. A l'ORCB trobam l'embarcació Teatro Soho de Sant Miguel de Javier Banderas. Pel que fa a l'ORCC, lidera la classificació el vaixell Project Work d'Antonio Porras, capitanejant en la categoria Club Swan 42. Hi ha el monotip Nadir de Pedro Baquer i la unitat Reial Club Nàutic de Palma de l'alcudienca Maria Bové és la líder dins la Balearia Women's Cup. I en pàdel, ja per acabar, Gemma Triay i Delphi Brea jugaran als quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en 3 sets. Les rivals per aconseguir ser a la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà avui, no abans de les 3:30. Fins aquí els esports.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7:44 minuts del matí, compte enrere per l'eclipsi de dimecres que ve. Les farmàcies de les Balears pràcticament han esgotat ja l'estoc d'ulleres homologades per veure-lo. En total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
El president del Col·legi, Vicent Terrades, confirma que les farmàcies, també les òptiques, han col·laborat amb una campanya de salut pública perquè la ciutadania utilitzi aquestes ulleres homologades de manera segura.
La veritat que ha estat un èxit. La gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
I els hospitals de Mallorca reprogramaran cirurgies previstes per a aquest dia, per al dia de l'eclipsi, per alliberar llits i equips quirúrgics perquè puguin actuar en cas de produir-se una situació d'emergència. És una de les mesures que s'han previst en matèria de salut per garantir la disponibilitat de llits en cas que hi hagi un increment de la demanda assistencial. D'aquesta manera, els hospitals mantindran l'activitat quirúrgica ordinària al matí i alliberaran el quiròfan al capvespre per poder fer front a una possible situació de crisi. Manuela García és la consellera de Salut.
No se suspende nada. Hay una diferencia entre suspender y reprogramar. La actividad se realiza. Lo que ocurre es que la actividad que se realizaba el día 12 pues se pasará o al 11 probablemente o al 13 o al 14. És a dir, no se queda suspendido nada.
Per cert, que Vetra ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi, més de 12 hores d'emissió amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
De fet, tots els mitjans de la casa d'aquesta casa dedicaran una cobertura especial a l'esdeveniment astronòmic en connexions en directe arreu de l'arxipèlag i també la darrera hora dels talls de carretera. A les 5 de l'hora baixa arranca ja a Vetres Televisió el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies, que s'allargarà fins a les 9:10 del vespre des de Formentor, presentat per Toni Rigó i Sílvia Pol amb la participació del meteoròleg de la casa Dani Capó. L'espectacle al cel també es viurà a través de les plataformes digitals, ho explica la cap de mitjans digitals, Míriam García.
Ens interessa molt aquesta experiència compartida, és a dir, animar en els ciutadans que ens vulguin compartir les seves fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos @ivetres a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
Per tant, Ivetres, una bona manera de veure i de seguir aquest fenomen històric. I la Conselleria d'Educació inverteix 1,2 milions d'euros en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis, el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions s'uniran al Conservatori Original, el qual patirà també qualque canvi.
Així és, de fet, hi neix amb la intenció de reunir també de millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors però també vol ser un espai obert a la ciutadania que unirà l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure aleshores Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i de passeig.
La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
I dèiem que està previst que a final de 2027 es puguin licitar ja les obres al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és com a B, poder arribar al finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
Els arquitectes responsables del projecte són del despatx Escoll i Barceló Alanzó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
I el govern destinarà 1,3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa de patis oberts durant tot el curs escolar. A partir del 2026-2027, del curs que ve, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques, de Palma.
Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
I vos hem d'explicar un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim de la Guàrdia Civil van poder rescatar el passatge així mateix. Ahir també es van interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total, també provinents del Magreb. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre van interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc, però es desconeixen les circumstàncies de la seva arribada. En total, durant tot el dia d'ahir, al servei d'emergència van localitzar 7 embarcacions a les Balears amb més de 100 ocupants, en total la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o bé a la costa.
I hem arribat ara a les 7:50, vos parlant d'una iniciativa que es du a terme a Manacor, que obri la porta dels comerços, els restaurants i els bars a la lactància materna. Mamà, mamà, mamà. A partir d'ara, molt d'aquests establiments, també el mateix ajuntament, ja llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu: aquí pots entrar, seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos contem que Manacor, el primer municipi de tot Mallorca, Menorca va ser la primera illa que fa el pas endavant per facilitar a les mares alletar dins els espais públics a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Abany, has estat amb els protagonistes.
Sí, i justament amb aquesta campanya, qui dona suport a la lactància materna impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, de ben segur que moltes mares que ens escolten ara mateix l'entendran. Si hi ha una cosa que un infant no consulta mai és justament l'horari comercial, no entén de protocols. Quan té fam, té fam. Tant si són les 11 del matí com si sa mare és al mercat justament en aquell moment o si fa papers, per exemple, als jutjats. Rosa Maria Lladó, mare de 3 fills, encara dona el pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
Els temps no se poden calcular, no? I això genera angoixa. Diu, uf, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, 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 que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat o no, poden passar moltíssimes coses o no te fa ganes aturar-te a un bar. Fes-me una besada,
saps molt bé que... I és justament d'aquest fenomen, d'aquest fet tan natural que Manacor impulsara, com han dit, una xarxa d'espais més amables, més humanitzats, amb la lactància materna.
Necessites arribar a un espai que sentis que pot ser un refugi. Que... casa, no? Però tal vegada cases estan fora, per tant, dir, pues mira, ja, com és en aquest cas, no?, que avui som origen, pues, sé que hi ha origen, sé que allà me deixaran, som a prop.
Perquè sabeu que molts espais no sempre estan disponibles, ni bancs públics, ni tampoc places. Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a normalitzar la lactància materna als espais públics. Els establiments han de fer una cosa ben senzilla, que és oferir una cadira, un espai més íntim, tranquil i una actitud amable. Carme Rosselló, membre d'ABAM.
A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me maternit des carrer, però ara que tots passant molta calor, veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en pobles, a Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat. Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos.
pot semblar una petita passa, però és un canvi de mentalitat ingent. Parla d'hospitalitat, de convivència, també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres sovint invisibles. Hi ha mares que se senten, diuen, observades, fins i tot jutjades. Marta Cirés, fisioterapeuta de Sol Pelvià, un dels establiments adherits justament en aquesta campanya.
Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin. Per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure'm el pit cada dos per tres.
Una iniciativa que no hauria estat possible sense el suport de les regidories de Comerç i Igualtat de l'Ajuntament de Manacor. Cada dia va guanyant més suports i fent una volta per ciutat. De fet, ja han pogut veure molt distintius. Els bars i restaurants, tanmateix, són els que hi oposen més resistències. Paula Asegurado, regidora.
Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
I a partir d'ara, la campanya que també és oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui per tot Mallorca, arreu també de les pitiuses. Menorca ja fa temps que ha fet els deures. La lactància materna és la millor per a la salut del nadó, també per la mare.
I arribem a les 7:55 minuts, moment ara per escoltar la cultura. I vos començant parlant del cineasta Rafa Cortés i de l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora An Aim Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora diu que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les tradicions i la seva identitat.
L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntic a Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la voluntat de rodar els seus pròxims projectes a Mallorca i convertir la realitat de l'illa en l'eix de les seues històries.
Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món. Visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi. Històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de commemorar els 50 anys de Tadeix Amor, La Mar com a Penyora, prepara per l'any que ve la publicació de l'assaig Mallorca, la bellesa descrita.
Bueno, para mí ha sido muy guay, porque nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Digo, claro que yo quiero.
Sí. I és la veu de Nenenesi senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles. Ha parlat amb ella, Neus Pericàs.
Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres als informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Cati Orrach i Mari Caroline Lucat.
Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los, és vera que la primera impressió va ser de ser un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
Per a mi sempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
I situacions que a vegades són més complicades, per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, especialment de Xelles, també i siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot el col·lectiu.
Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a l'illa.
I totes apunta a Jardí a Calvià per rebre, després de la seva única visita a l'illa, ara ja fa 20 anys, la banda irlandesa The Corrs.
El concert serà dissabte, dia 15, i a l'espectacle repassaran els seus principals èxits, també. Es retrà homenatge a Talcon Corners, que és un dels àlbums més venuts de la dècada dels anys 90 al Regne Unit. De fet, aquest concert a Calvià serà el quart i també darrer concert que facin The Corrs a l'Estat, al llarg d'aquesta gira.
Amb ells arribem a les 8.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les